Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
Vos convidem a fer una visita a un comerç ben conegut del mercat del claustre.
Indexació de dades.
L'equip del Dia Menorca ha anat a Caimaris Villalonga, un lloc especialitzat en fruita i verdura.
Inici de recerca d'àudio.
L'encarregada de rebre'ns és na Maria.
Àudio localitzat.
Hola, bon dia.
Ens trobem al Mercat del Claustre a Caimaris Villalonga, un dels comerços de fruita i verdura de referència aquí a la plaça, amb la propietària de la parada, na Maria Caimaris Villalonga, qui hem volgut anar a visitar ben prest avui matí. Bon dia, Maria.
Bon dia, bon dia.
Et veig molt accelerada, eh?
Sí, claro, és que és de matí ja que prepararò tot. Claro, és que el que toca.
Ja ho teniu tot ben a punt?
Bé, no, és que el meu germà ve molt prest, eh?
A quina hora s'hi posa?
No sé si t'ho tenc que dir perquè és quasi indecent.
A veure, va.
A les 4 des de matí és aquí. Des de fa més de 100 anys, no ella, sa família, a les 4 des de matí eren aquí.
Per això el teniu aquí assegut a la cadira, ell ja porta moltes hores.
Sí, és que jo quan venc ell ja du, quasi tot el dia. Sí, sí.
Ara me'l presentes, eh?
Vale, vale, perfecte.
Deia comerç de referència aquí a sa plaça per molts motius. Per la qualitat del producte, per la teva forma de ser. Na Maria és molta Maria.
Bueno, no sé, ja som jo.
I també per, molt important, la llarguíssima tradició familiar que hi ha darrere d'aquest establiment. Començant per aquí, Maria, quan va començar tot això? Quina generació familiar ens hem de remuntar per conèixer els orígens d'aquesta parada? I sou els que dueu més anys aquí a sa plaça ara?
Sí, jo crec que no tots som els que duim més anys, crec. I van començar l'any 23 que estigui escrit. Podia ser que fos antes, però la referència que tenim és de l'any 23, és a dir que dins aquest any, el 26, en farà 103.
103 dels 142 anys que fa que aquest mercat està ubicat aquí al claustre de l'Església del Carme. Això gairebé és un 75% de la història del mercat.
Quasi, quasi, molt, molt. Tot una vida. Bé, tot diverses vides.
Diverses vides d'una mateixa família. 103 anys, comentaves. Això vol dir quantes generacions familiars enrere?
Pues de moment, tres. Ells tenien verger, no tots són vergeters. Els vergeters, la diferència que hi ha en un lloc és que el lloc sol ser de secar i aquí els vergeters és de regadiu.
És zona humida.
És zona humida, això mateix. El meu avi era de nom Paco i sàvia Maria.
I en Pepe Caimaris, dels vergers de Sant Joan?
En Pepe Caimaris és el meu conco, que és l'únic germà que li queda, bueno, amb un pare ja es va morir, i ell també té 103 anys. I vamos, és com que un Pepe també era vergeter, el que fa anys, com que no va estar bé, ho va haver de deixar, però, vamos, ell du 103 anys els mateixos que té a la plaça.
Quins records tens de fieta? On passaves més estones? Aquí al mercat, als vergers, a l'escola, com eren aquells inicis?
Bueno, aquells inicis eren pues, molt diferents a lo d'ara. Nosaltres, com que érem pagesos, pues jo me'n record que en Cibert vivíem a Mó, a sa casa de Mó, i en Sisteu me n'anaven a esverger. I mon pare el que volia és, i mon mare, que aprenguéssim a fer de tot. I ja des de petit, jugant, pues mos feia regar. Regar és que nosaltres tenim una font, teníem i la tenim, a bons aigua corre. I...
Encara raja?
Sí, encara raja, encara raja. I bueno, i regaven, és a dir, l'aigua entrava per dins les regadores, que saps idea, i tossees, i jugaves, i tombaves l'aigua quan arribava baix. La controlaves, l'aigua, perquè això sempre també ha estat una cosa molt de la gent del camp, o bueno, almenys que jo coneixia ara, no ho sé, l'aigua se cuidava. I per molt que tinguessis, perquè rages les 24 hores, no deixaves que se perdegués. I, de fet, quan ja no l'empraves, inclús l'hivern, pues síquia, síquia, anava dins a colar-se que dit la mà. I, bueno, i els records que tenen pues, són aquests, de davallar en esverger. I després el que me'n record molt, molt, és que quan duen sa somada era el que se li diu ses verdures, sa plaça, anaven en carros, primer eren rodes d'aquestes molt dures, i després, més endavant, van ser en rodes de goma. I el record que té més fort és que la clota, sa costa del sol, sa que se li diu ara, en vez de ser de davallada, era de pujada. I tots els animals venien, i pujaven aquella costa que allò era pedres, allò no era el que és ara, no? Després, és a dir, pujaven tota la Costa del Sol, anaven per Serraval i anaven a la plaça. I després també per Isabel II. Això són els records. I després de veure aquí, clar, tens a pensar que no hi havia supermercats, no hi havia almacens, i clar, i això era efectivament un mercat de bastos. Tothom venia, tothom de per Ciutadella, de per Mercadal, de per Ferreries, ja tota aquesta gent ja no hi és, però tenim molt de records de moltíssima gent, de Fornells, i aquí hi havia un ambientàs, aquí a les 4 des de matí, era com si s'hagués, no sé, a la 1 o a les 2 del migdia, en plena festa, m'entens? Hi havia una festada, hi havia de tot tipus de pagesos, la gent que venia amb el barco també s'aturava, hi havia molta expectació, hi havia desastres de gent. Després hi havia el bar El Trueno, que servia les millors tapes i els millors menjars que te puguis imaginar. A més, la gent era molt bo, perquè, per exemple, tu te feia gana de menjar un bocata, un bocadillo de carn, doncs anava a la carnisseria, posem Rafel o Calutxa, el que sigui, posem, donem... I anaves en Pito, i te feia, en Amari, te feia esbocata, no? Vull dir, una cosa molt d'aquí, molt de poble, molt nostre, que, bueno, que els temps van canviant, nosaltres també canviem, i els temps també van canviant, i això va canviant.
I on t'hi trobaves millor, sembrant, o ja apuntaves maneres aquí a la parada, xerrant amb els clients?
No, això vas fent canvis, perquè jo me'n recordo que de petita jo no volia anar al Verger, jo volia anar amb les meves amigues, perquè després ja va ser en els anys 70 que ja va començar a haver-hi el turisme i tal, i jo volia anar amb les meves amigues, i volia dos levis que se duen antes, i volia, i jo aquí en el Verger no hi volia anar, i la plaça sí venia per veure Sàvia i per veure... Però no era... Després, passat els anys, és quan, quan tornes. I, de fet, jo tinc que dir que som una afortunada perquè he fet la feina que m'agrada. És a dir, sempre m'ha agradat el que he fet, sempre ho he disfrutat, penso que la feina se té que disfrutar, a part de que tinguis moments pues, més bons, més dolents, que estàs farta, perquè no he tingut vacacions i tot això. Però jo crec que el més important és que la feina que fas la facis amb gust i que t'agradi. Perquè és molt creatiu si estàs a gust. I jo m'ho passo molt bé. Encara que me cansi, que a vegades estigui farta, que digui no em puc dur més, però sempre m'ha agradat. I és una llàstima que els anys passin, perquè ojalà hi pogués fer molt més anys, però tot té un límit, tot s'acaba. O se transforma en una altra cosa, m'entens? Però bueno, som una afortunada.
El negoci dels avis va passar als pares? Com es repartien la feina els pares?
Pues, el que se feia antigament, els homes anaven en el camp i les dones anaven a la plaça a vendre. Però també tinc que dir que en el meu cas, per exemple, jo he tingut uns pares molt diferents, perquè tant mon pare com mon mare en sabut fer de tot. Mon pare sempre sabut fer coses de casa, sempre. De fet, mon pare en els 8 anys li va passar un carro per damunt del pis, no? I no podia anar al Verger i ell quedava a casa. I era un home inquiet, un fiat inquiet, i volia aprendre coses. I Sàvia pues, li va ensenyar a fer menjar, li va ensenyar a fer net, i Sàvia pues, li va ensenyar a cosir botons, i ell sabia fer de tot. I a ma mare, que era una pagesa de terra de secà, de Favàrich, d'una dona de Mercadal que va estar també sort de l'Anzell i va estar per diversos puestos d'aquests, després van anar a la part de Favàrich de Mó, pues, es van casar pues, un pagès de terra d'humit, de vergeter, i una dona... Pues, I sabien fer de tot dos. De fet, quan el meu germà i jo, que som els majors, van néixer, que eren bessons, mon pare no li va resultar, perquè ell sabia fer de tot. Que, de fet, va néixer un primer i mon mare no se sentia bé, va anar a cercar el doctor i va dir no passa res, en ve un altre.
Bessons.
Sí, en aquell temps no era diferent, no?
Sou quatre germans?
Som quatre germans.
Dos bessons?
Sí.
Nascuts el dia de Reis.
Nascuts el dia del Reis.
Que m'ho han explicat.
El mateix dia del Reis van néixer. Sí, jo me'n recordo el diari Los Hermanitos Gemelos, Francisco José i Maria Magdalena. Me fa molta gràcia, encara està guardat per no sé on. I, bueno, i jo què sé, i això, el que te deia, que ara no sé, ja m'he perdut.
La gran reforma del 95 la vas viure tu ja al capdavant, sí, de la parada, eh?
I tant.
Què en recordes?
Bueno, pues ho havien de fer, perquè les coses ja havien canviat, el mercat estava molt vell, i entonces vam pensar, pues, remodelar, no? I ho vam fer, va ser... Molt difícil, perquè vam fer obres aquí dintre, totes les obres en alt, tot seguint aquí dintre, carrers tancats, després totes aquestes coses s'allarguen molt, Però el que teníem molt clar, i sobretot la gent antiga d'aquí, és que això ho volíem mantenir. Això era el nostre puesto de feina, i això ho volíem mantenir. I bueno, i jo crec que ho han aconseguit.
I en José, ton germà, no para, eh?
No para.
M'han dit que t'has llevat a les 4.
No.
Que t'hi poses a les 4?
A les 4 de matí.
Llavors a quina hora et lleves?
Jo a les 3 de matí m'aixec. I a les 4 som aquí. Però bueno, tinc la feina d'anar a cas cotxo, carregar, i venir aquí, i bueno, hi ha feina.
Com funciona aquest engranatge familiar? Tu, José, és el que ets qui sembra?
Sí, jo som els qui sem i som els qui cull. Hi ha coses que no tinc, ho comp, però bueno, quan ho tinc ho duc i quan no ho tinc ho comp.
I després ho duim molt ben aclarit, perquè cada un té les seves limitacions i les seves... Ell comanda que seva, tot el que és el camp, sembrar i tot això. I jo comando aquí. Però ho duim molt bé, eh? Vull dir, és el millor. És el millor, és el millor perquè és un home, jo t'ho dic el que te deia antes, que sap fer de tot, ell t'engarna, com fa això, com fa allò, com fa net, els que li és ben igual, m'entens? Vull dir, és feina i ho feim.
Són les 8 del matí, aquí està tot a punt, i aquesta verdura i aquesta fruita fa més bona cara que jo, eh?
Bueno, és que, a més, ell té una manera... Ell fa de sa manera de feina antiga. Ell sembra molt a mà, tot ho sembra a mà, i després també nosaltres sempre cuïm un dia per l'altre, és a dir, és de que vespre ell ho cuï pensar el demà matí. És a dir, producte fresc té que ser producte fresc. Inclús es diumenge pels dilluns, ell és de que vespre se'n va a cuir i es dilluns està fresc.
Maria... José, moltes gràcies. Caimaris Villalonga, molts anys.
Igualment, i que Voltus ho pugueu veure.
Gràcies, que vagi bé.
Gràcies, que vagi bé, Voltus.
IB3 Ràdio és patrimoni.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són... molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Equip de guàrdia. Pep Díaz.
Parlem ara d'arquitectura i del projecte en el que se sotmetrà l'edifici del sindicat de Felanitx.
Així és per l'ansió.
Coneixem el projecte gràcies a l'entrevista feta en el programa L'Aviador.
Avui a la secció d'arquitectura parlem del projecte per a l'edifici del sindicat de Felanitx.
Quines ganes de fer un pogo en la música davant de la Soti, Cristina.
No sóc jo molt de pogos.
Un risc de que surtis volant com el vento que diu que pisqui a la banda. El sindicat, un edifici emblemàtic que centrarà la secció d'avui i que sembla que ja té un horitzó bastant concret, no? I proper, fins i tot.
Sí, vàrem xerrar ja fa un temps d'aquest concurs de Seuropan en la seva edició número 18, que tenia aquest emplaçament a Mallorca, concretament a Felanitx. I ara ja tenim, des de fa un parell de mesos, el projecte guanyador que bé, l'han redactat un equip de 5 arquitectes mallorquins, no sé si n'hi ha qualcun de català, també.
Uh-huh.
Ara els hi demanarem,
però vaja. Som el mateix, no?
Sí, sí.
Som el mateix.
I bé, se tracta de la rehabilitació de l'edifici històric de l'antic celler cooperatiu del sindicat de Felanitx. Mm-hmm. I aquests cinc arquitectes que vull reivindicar, que per favor donem el nom dels arquitectes quan xerram d'un edifici, perquè sí, no se mos acudiria mai mostrar un quadre i no dir qui l'ha pintat, mm-hmm, o mostrar un llibre i no dir qui l'ha escrit, però en canvi hi ha molts edificis que apareixen i ningú diu qui els ha projectat, no? I això mos passa, de fet, amb aquesta notícia, que hi ha molts de mitjans, surt que són un equip de cinc arquitectes joves, sean quienes sean, no? No. Reivindiquem que...
Estos arquitectes de nos que estem ara.
Exacte. Reivindiquem que ells són Aina Perelló, Arnau Carbó, David Perelló, Francisca Gual i Sergi Pérez, que varen guanyar dins aquest certamen de Seuropan, juntament amb 30 equips participants en aquest emplaçament, i que el seu projecte proposava un espai multifuncional, que serà un centre de creació cultural i artística, també un espai per exposicions de la memòria del passat com a bodega d'aquest indret, uh-huh, i a més un espai laboratori de gastronomia del producte local i, que això és interessant, habitatge cooperatiu i habitatge públic. Tot això en aquest emplaçament, que ara coneixerem molt millor de la mà d'un dels arquitectes de l'equip, i que pretén, a la vegada, recuperar les activitats reals, no?, i regulars d'aquest edifici, que no només estan vinculades a l'activitat museística o turística, i això fa un projecte ben interessant. I per això hem volgut convidar, com deia, a un dels integrants d'aquest equip d'arquitectes, que és Arnau Carbó, que crec que ja el tenim en el
telèfon. Ja s'escolta. Arnau, com estàs?
Hola, bona tarda. Què tal?
Vos, Arnau, crec que és la part catalana del grup, no? Per allò de bona tarda.
Sí,
que... sí. Molt bé, clar que sí.
Sí, són dos arquitectes mallorquines, l'Aina i la Francisca,
sí,
i tres catalans, el Sergi, el David i jo.
Ah, molt bé. I el projecte es diu Reviure, que no sé si ho han dit, Cris. Que
no, no ho han dit, no ho han dit. Reviure el sindicat.
Molt bé. Mm-hmm.
I bé, Arnau, què va significar per vosaltres guanyar un concurs com Seuropan, no?, amb un edifici, a més, tan emblemàtic com el sindicat?
Bueno, va ser, primer de tot, una alegria immensa i també un gran honor perquè, bueno, pel que significava, sobretot, per les dues arquitectes mallorquines i també connectàvem una mica amb la història del lloc. I l'haver guanyat, doncs, ens ha permès abordar el projecte amb una sensibilitat especial cap als barris de la illa, uh-huh, i significa tancar una mica el cercle històric i poder donar una segona vida a un edifici tan emblemàtic com he dit, que portava 35 anys abandonat.
Clar, i jo he xerrat moltes vegades aquí d'aquestes pessigoetes, no?, que te fa l'estómac entrar a segons quins edificis i reviure segons quina arquitectura. Moltes vegades aquesta sensació s'associa a arquitectura contemporània, però també, clar que sí, en aquests edificis que mos xerren de qualque manera del passat d'un lloc, no? Tu recordes la primera vegada que vas entrar en aquest edifici? Quina impressió te va fer o com te vas sentir?
Bueno, va ser impactant. No ens imaginàvem que tingués aquesta escala tan gran i que fos tan monumental. I va ser com viatjant el temps. Es respirava una mica tota la història del passat vinícola de Felanitx i aquest pes de la història, doncs, es passaria com un contenidor gegant, ple de possibilitats de rebre una segona vida. A més, visitar-lo t'ajuda a prendre consciència real del que havia suposat aquest edifici per fer la nit.
Clar, i això seria una d'aquestes coses, o la cosa que fa d'aquest lloc un espai tan especial, no? O hi ha qualque cosa més, qualque element més d'aquest edifici que tingui aquest pes, aquesta importància, més enllà de la pròpia arquitectura?
Sí, a veure, l'edifici té identitat per si mateix i també es relaciona una mica amb el paisatge, no?, del voltant de Felanitx. No és un edifici aïllat, és una
frontera física i emocional. Geogràficament es connecta amb el sistema muntanyós de Samola i connecta a Samola amb les cames agrícoles de Ceramit.
Arnau, disculpa... Però el so no és del tot, no té massa qualitat. No sé si estàs en mas lliure, si pots cercar una cobertura un poc més idònia, perquè te sentim una mica com un umbel.
Ara millor?
Un poquet, sí.
No, bé, que l'edifici, a part del valor arquitectònic, també té un valor a nivell de paisatge i patrimoni. Uh-huh. Perquè representa... la muntanya de Samola, la planta agrícola de Fenix, i a més és un edifici representatiu en la memòria col·lectiva de tota la població.
Mm-hmm. Ens demanaven, Anna Cristina i jo, just abans de començar el programa, Arnau, que clar, vosaltres allò que proposau és un espai multifuncional, centre de creació cultural i artística, espai per exposicions, també posar en valor la memòria del passat com a bodega i fins i tot un laboratori de gastronomia. Tot això és diguem, collita vostra, no és que vos demanassin... aquests elements a les bases. Supos que hi havia uns mínims, òbviament, però no tot això que proposeu vosaltres, no?
Hi ha uns mínims, un requisit de contractar l'edifici. Nosaltres posàvem aquest programa i hi havia bastanta llibertat de proposar.
Anem a intentar aconseguir un so de més qualitat, perquè paga molt la pena. Sí, te tornem a cridar, Arnau, els nostres companys, no te preocupis, perquè paga la pena escoltar un poquet també les interioritats, no?, d'aquest projecte de Cristina, que recordem, se varen presentar 30 propostes, per tant ja té mèrit, no?
Sí, té mèrit, i perquè a més és un concurs Europan que te sol agafar molt jove. Jo mateixa me vaig presentar un Europan allà per los 2000, i és vera que clar, quan acabes d'acabar la carrera, trobar-te amb un concurs d'aquestes característiques i encarar-te, no?, a un projecte així, és molt interessant, perquè realment és un aprenentatge profund, no?, de com enfocar un projecte d'aquestes característiques i d'aquestes dimensions, i ja si guanyes i el pots executar, ja no en parlem. No?
Quines característiques té un Europan? O sigui, què implica per aquells que no estiguin familiaritzats amb el terme?
Bé, un Europan és un concurs d'idees que proposa un emplaçament concret i és, com dèiem, bastant obert, no?, en quant a programa i en quant a intervencions que se poden fer, no? Cerca sempre aquesta connexió també amb l'entorn, amb el paisatge. Mai se tracta d'un element aïllat, d'un edifici aïllat, sinó que sempre dialoga en tot l'entorn i moltes vegades en la cultura i en la història del lloc de cada emplaçament. I per això és una de les coses que el fa especialment interessant en aquest concurs.
Crec que han recuperat la connexió d'en Arnau, si ara l'escoltem millor. Arnau, ens estaves dient un poquet allò que vosaltres posau perquè considereu interessant en el projecte. Dius que havia uns mínims a les bases, òbviament, però que també teniu un marge un poquet per dissenyar una proposta en base als vostres interessos, també, no?
Sí, o sigui, hi havia bastanta llibertat, i sí que és veritat que després de guanyat el concurs, doncs hem tingut bastant diàleg amb el Consell de Mallorca, que és, que és el propietari de l'edifici, i bé, ara estem en un procés d'ajustar tot aquest programa que havíem proposat, però... I el que preteníem també una mica és que fos un edifici que estigués com 24 hores o el màxim d'hores en funcionament. Per això proposàvem habitatge col·lectiu i juntament amb aquest programa també museístic i doncs que li donés ús al màxim d'hores a tot l'edifici.
Clar, això és una altra realitat que te trobes, no? Després dels concursos d'idees, que tu dissenyes un determinat edifici, no?, un determinat programa, però després entra en joc el promotor, no?, en aquest cas l'administració pública, i te trobes que has de capgirar bastant allò que era el projecte inicial, no?, i acaba sent un projecte que, bé, evidentment tindrà que veure amb aquella proposta inicial, però sí que ha canviat bastant, no?, i ara tu ho comentaves. Com ho heu enfocat un poc aquest aquests canvis que vos ha proposat l'administració, perquè de vegades fa com a ràbia, no?, haver de canviar determinades coses que els havies posat molt de carinyo i que això, que ves promotor i te diu no, però és que aquí hi ha d'haver no sé què. No?
Bueno, ara, per ara, just acabem de començar el que són aquestes primeres reunions. No hem començat ni l'avantprojecte i la idea és una mica, quan fem el contracte d'avantprojecte, definir totes les bases del programa i entrar en diàleg una mica, no només amb el Consell de Mallorca, que en aquest cas és el propietari, sinó amb l'Ajuntament i la població de Felanitx, i seguir escoltant amb molta més profunditat quines són les necessitats reals que podem ubicar en aquest edifici.
Clar, des de la ignorància, Arnau, des del projecte que vos fa guanyar fins a allò que serà finalment del sindicat, pot haver molta diferència en funció d'allò que tu dius, que el Consell digui una cosa, l'Ajuntament d'una altra, ara mateix la ciutadania associada digui que allà ha d'haver una escoleta, m'estic inventant, és un absurd, segurament. Vull dir que podria canviar molt aquest projecte de reviure el sindicat?
Podria... No, més que res canviar, sinó... No tant canviar, sinó evolucionar, no? Ah. Evolucionar cap a algo que realment sigui útil i que al final no només pugui parlar l'arquitecte, sinó tots els agents implicats, no? A nivell territorial, la població, que té molt a dir en relació amb la memòria del lloc i les necessitats reals que tenen. Al final, el projecte guanyador, la idea guanyadora, és una base sobre la qual s'anirà evolucionant cap a algo que tots esperem que sigui el millor per l'illa i la memòria de la població de Felanitx.
Molt bé.
I a mi hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest projecte, i com comentava, les bases de ser europanc, és aquesta necessitat de dialogar en l'entorn, no?, que hauria de ser intrínseca a qualsevol projecte. En el vostre cas, com heu plantejat aquest diàleg amb l'entorn del sindicat?
Bé, per nosaltres era molt important aquest diàleg amb l'entorn. Enteníem el sindicat, com he dit abans, com una peça que no només és un edifici, sinó que relaciona la muntanya amb la ciutat. I al final, a través d'uns corredors verds que proposàvem en el projecte d'idees, era portar una mica la vegetació a la ciutat. I a part també proposem un parc al voltant de tot el sindicat que agafa la trama agrícola de Felanitx i la incorpora en tots els voltants. Intentem també pacificar la rotonda que hi ha just davant del sindicat per millorar aquesta connexió d'edifici, muntanya i ciutat i que l'edifici sigui com l'engranatge de totes aquestes connexions.
Idò, Arnau Carbó, un dels membres de l'equip de Reviure el Sindicat, aquest projecte que li donarà forma, com deies a tu mateix, una segona vida a un edifici tan emblemàtic, tan estimat, no només per els felanitxers, jo crec que per tots els mallorquins i mallorquines. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per cert, hem parlat de terminis...
Era la meva darrera pregunta, de si hi havia qualque previsió de terminis de quan podrem veure el sindicat acabat.
Acabat, no. Ara no ho sé dir. No ho sé dir.
Però parlant de 5 anys, o de 2, de 7...
No,
telefonarem en el Consell.
Ara sembles un polític. Jo cada vegada que li demanem per terminis a un polític em diu, ai, no m'ho vull agafar les mans, no t'ho puc dir.
El que sí que estem posant sobre la taula és que és un projecte molt gran i que té sentit fer-lo per fases. Llavors, cada fase tindrà el seu propi termini i és un projecte llarg. I el valor de que siguem un grup d'arquitectes joves és que també podem tenir empenta per anar...
Vale,
que amb aquest projecte...
El final d'obra lo veréis con vida. Molt bé, moltes gràcies.
Arnau, enhorabona a tots la resta també de membres de l'equip i molt d'ànim i molta força per encarar aquest projecte.
Gràcies, Arnau.
Moltes gràcies.
Una ferrada.
Adéu, bona tarda.
Cristina, idò, bé, si hem esperat 35 anys...
Sí, podem esperar 35 més.
Bueno, 35, no sé. 5 o 6, sí. Vinga, gràcies.
Gràcies.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Obrim pàgina de patrimoni, en concret patrimoni Pitius.
Revisió d'arxius.
I coneixem o refrescam la història del Gran Hotel o de l'Hotel Montesol.
Arxiu localitzat.
Faim una ullada a la història amb el dia Pitiuses.
Inici de reproducció.
Art i part.
Idò, amb més coses aquí al programa d'avui. Seguim, ja escoltàveu aquesta sintonia que ens diu que obrim un nou espai d'art i part, l'espai on mirem a Eivissa a través del patrimoni, de la història de l'art, i com sempre ho feim amb l'historiadora de l'art, actriu i escriptora Matilde Lladó. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, Laura.
A veure, en quin viatge fascinant ens portaràs aquesta setmana?
Pues como siempre, dejemos que la música nos ponga en situación.
Siempre me parece una muy buena opción tornar a Cuba.
Sí, esa canción ya se oía en la radio en 1929 en Cuba, que tiene que ver con nuestra historia de hoy. Porque hoy vamos a hablar de arquitectura, pero también de sensibilidad artística, de urbanismo, de influencias transatlánticas y de aquel sueño modernizador que transformó Ibiza a comienzos del siglo XX. Una historia apasionante, aunque pocas veces contada.
Y de hoy la explicaremos.
Visitaremos Alameda, nuestro actual Paseo Vara de Rey. ¿Os acordáis que ya hablamos de cómo se urbanizó, ¿no? Hace un par de episodios?
Sí.
Ya os dije que había dejado un programa pendiente, y así que lo prometido es deuda. Nos fijaremos en un edificio icónico, el Gran Hotel o el actual Hotel Montesol. Pero no solo eso, porque la historia de este edificio es también la historia de un arquitecto localmente injustamente olvidado, que es Joan Gómez Ripoll, alias Campos, y del diálogo entre el Caribe y el Mediterráneo.
Mira, m'agrada aquest diàleg, idò, i qui eren Campos i on es va formar acadèmicament?
Pues Joan Gómez Ripoll nació en Ibiza en 1888. Era hijo de un padre gallego y una madre ibicenca. De ahí le viene el apodo de Campos. A los 16 años ya trabajaba como picapedrero y muy pronto se marchó a Palma, donde aprendió a trabajar la piedra, el yeso y se formó en dibujo y escultura en la Escuela de Artes y Oficios. No era arquitecto titulado, pero sí un profundo conocedor del oficio y en un momento en el que los maestros de obra suplían la falta de arquitectos en la isla.
¿Y quin paper va tenir Cuba en la seva arquitectura?
Pues fundamental, porque Campos vivió casi 10 años en Cuba, desde 1920 a 1929, por eso poníamos esta canción. Ahí entró en contacto con la arquitectura colonial, caribeña, fachadas simétricas, balcones, molduras, elementos clásicos reinterpretados con un lenguaje más decorativo. Y este viaje fue decisivo porque cuando regresa a Ibiza trae consigo un estilo nuevo que no rompe con la tradición local, pero la enriquece. Campos adapta este clasicismo colonial a los materiales, la escala y la luz de Ibiza. Pensad que en el momento ya existía el Teatro Pereira, ¿no? Que ya hablamos que tenía también influencia cubana.
Sí.
Influencia clásica. Y también hablamos de aquel inicial cine Serra, que también era como clásico, cuando hablamos de Salamera. Entonces, no era algo tan nuevo en el sentido, ¿no? O sea, como que ya se podía integrar en Ibiza, pero claro, hecho de una manera espectacular.
Idò, clar, està claríssim que el Gran Hotel és la seva obra més coneguda, però és l'única que coneixem aquí a Eivissa?
No, que va. Antes i després del Gran Hotel, Campos construyó edificis muy significativos. A ver si yo os voy a dar unas pistas. Uno de los edificios residenciales en el Sánchez de Ibiza, que es el de Can Paco de Selleté, en la calle Madrid, que es una casita pequeñita al lado de Bonanza.
Sí, ahí,
esa es suya.
D'acord, val.
Luego tiene el edificio Casa Bune en la Marina, que es un edificio rojo
Es que no sé cómo explicar, es que tiene pilastras, balaustres, frontones triangulares, ménsulas y cornisas. Muy bonito. Luego hay una tribuna en el edificio Carrer Bisbe Torres 2, que es que tiene con unas columnas de inspiración barroca. Y construyó en Dalvila una casa que se llama Cabostra, que hoy está desaparecida. Mm. También una vivienda unifamiliar en San Antonio para la familia Sora. Todo ello hizo un conjunto muy coherente que introduce la arquitectura con voluntad de estilo en la Ibiza del primer tercio del siglo XX.
Sí, aquest edifici de Casa Boné crec que està en aquest carrer peatonal que hi ha gairebé just davant del Teatre Pereira, veritat?
Sí, sí, sí. Mm. Que a més és un edifici molt característic de la Marina, molt bonic.
I preciós, sí, exacte, tot un tresor.
Y ahora vamos a la segunda parte del programa, en la que hablaremos de la joya arquitectónica de Campos. Y os presento otra canción, y esta vez desde la década de 1930.
Coreografies de l'equip que ens transporten al llarg del temps i de l'espai. Amb un anàmer al Gran Hotel, quines característiques arquitectòniques el fan especial?
Pues el Gran Hotel, inaugurado en 1933, es un edificio de estilo colonial con ornamentación clasicista. El color original, el ocre. El fondo y blanco, detalles arquitectónicos. Su fachada es simétrica, balcones, molduras, cornisas, un ritmo muy cuidado de los huecos, columnas jónicas, que predomina la verticalidad, y los detalles decorativos, pues arcos, columnas, balaustradas, molduras y ménsulas. No es solo un edificio funcional, es un edificio pensado para representar modernidad, elegancia y prestigio. Campos entendía la arquitectura como una carta de presentación de la ciudad.
¿Y cómo nos hemos de imaginar el interior de aquel hotel en aquel temps, claro?
Pues era un hotel muy lujoso para la época, un gran vestíbulo, comedor, biblioteca, salón de fumadores. El menú inaugural fueron platos muy sofisticados. Mira, yo tenía aquí los nombres de lo que habían tomado. Un consomé royal primantier, langosta a la bellavista, pollo a la diplomática, espárragos de Aranjuez, filete a la broche y ensalada, copa peix melva y fruta variada y vinos de marca y champán.
Home, sona luxós, ¿eh? Sona luxós y fan tragana en aquesta hora.
Fue uno de los eventos de la época más importantes que hubo y asistieron las principales autoridades y personalidades, no solo de la isla, sino también de fuera, como representantes del Ayuntamiento de Palma, periodistas de Mallorca, de la península e incluso extranjeros. Porque hay que pensar que es que Ibiza empezaba con el turismo en el año 33. Entonces, la creación fue decisiva porque en aquella época carecíamos de alojamiento importante en la isla. Los primeros cruceros procedentes de Barcelona y Palma ya empezaban a llevar una cantidad importante de turistas. En el diario Ibiza se hacían constantes peticiones para que se desarrollara la industria de alojamiento en la isla, y la apertura del Gran Hotel supuso pues un impulso importantísimo para la zona y para la incipiente industria turística ibicenca. En el 34 se instaló en el Gran Hotel la primera oficina de información turística de Ibiza, la International Tourist Office. O sea, imagínate, o sea, que esto ya era para extranjeros.
Ya en inglés y todo, sí.
Así que fue muy importante. Y luego, posteriormente, durante los años, es verdad que es un hotel que ha sido muy importante para nosotros, ¿no? Y se convierte en un icono de la isla. Y hay que recordar que en el año 67... es portada de uno de los calendarios más icónicos de la discoteca de Pachá, hecho por el fotógrafo catalán Toni Riera, que todos lo tenemos en mente, ¿no?
Sí, yo creo absolutamente. Que... es aquesta imatge que s'ha quedat gravada a tota la memòria de tothom.
I creo que hace unos años la volví a repetir con las figuras actuales.
Sí, cert. La va recrear, no sé si amb les mateixes persones o més o menys intentant recrear aquella fotografia original, ¿no?
Pero es verdad que todos nos acordamos de esta terraza del hotel. Ahora... está bien, pero no es la terraza
no
aquella
es
como
aquella,
estaba antes.
No es la de abans.
Y entre que figuras que nos podíamos encontrar, Carolina de Mónaco, Orson Welles, el grupo de Pink Floyd, o sea, era espectacular.
Sí, una cosa com molt de vila, seure's allà, prendre's un cafè, una xocolata, uns xurros, un matí, i mirar qui passava, veritat.
Sí, era meravellós. Era meravellós. Mm. Bueno, el tema és que hablamos, retomamos a Campos.
I et volia demanar, quin va ser el gran repte de Campos com a mestre d'obres d'aquest edifici?
Pues el reto enorme porque fue construir una modernidad en una isla sin tradición hotelera, sin industria turística y con unos medios muy limitados. Supo combinar un oficio, la intuición artística y una experiencia internacional, porque venía de Cuba, claro. Entonces, el resultado es un diálogo entre Caribe y Mediterráneo, entre tradición local y ambición moderna.
Però la seva vida va acabar de manera tràgica, no?
Sí, Campos fue represaliado tras la Guerra Civil y ejecutado en 1942. Durante época su figura quedó silenciada. Hoy sabemos que su obra arquitectónica es una de las más importantes y coherentes de Ibiza del siglo XX y el legado arquitectónico de Campos fue declarado bien de interés cultural por el Consejo de Ibiza y Formentera en 2001. Así que está bien protegido. Que ya sabéis que a mí esta es una de las partes que más me interesa.
Home, i tant. Així que podem dir que el Montesol és molt més que un hotel, eh? També sí, és part de la nostra història.
Claro, es un símbolo de una época, de un arquitecto sin título, pero con mucha visión, y el inicio de una Ibiza que empezaba a abrirse al mundo. Conocer a Campos es entender cómo la arquitectura también cuenta la historia de la isla.
Exacte. Idò, fins aquí l'art i part d'aquesta vegada. Matilde Lladó, un plaer com sempre i fins molt aviat, no?
Pues sí,
quan tornis, de què parlarem? Tornarem a Cuba o què?
No, yo creo que no. Pero es que este programa yo quería hacer... ¿Os acordáis cuando en el Pereira hicimos, comentamos lo mal que estaban las cosas en Cuba? Mm. Los pobres ahora lo tienen muchísimo peor. Están ya sin gasolina, sin electricidad, sin nada. Así que ya explicamos que había mucha emigración de Baleares a Cuba, muchos ibicencos, descendientes de ibicencos allí. Así que les vamos a dedicar este programa de hoy. Ya veremos si el siguiente lo hacemos de Cuba o no. Aún no lo sabemos, pero este se lo vamos a dedicar a ellos.
Mm. Molt bé, idò ens sumem en aquesta dedicatòria a Matilde Lladó. Fins molt aviat, moltíssimes gràcies.
Ala, moltes gràcies, Laura.
IB3 Ràdio és història.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Ibiza que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles ibisenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Equip de guàrdia. Pep Díaz.
A molt segur que vos agradaria ser influencer.
Inici de recerca d'àudio.
Però xiu-xiu, són tan originals que s'estimen metge de influencers.
Així és per l'ansió.
Recuperant tot un seguit d'invents de dubtosa utilitat.
Play.
I d'ací, amb Marc Escafí, continuem aquí a xiu-xiu i Jordi Suárez. Influencer o defluencer, aquesta és la qüestió. Tu saps què vol dir, això?
Que, bueno, mem, la paraula influencer la tinc claríssima, que és una persona que més o menys pues, crea contingut i la gent li interessa.
Sí, però no? Un defluencer, això mos agraden aquí, els defluencers.
Els defluencers, coneixes això?
No, però entenc que estiré a punt de conèixer-ho.
Jordi, explica-li.
Efectivament. Defluencer és tota aquella gent, tota aquesta corrent de gent que per internet decideix no recomanar les coses.
Exacte,
diu,
i
no
els critica.
No compris aquestes coses que no te serveix de res. Mm. I hi ha persones que ara fan això.
Exactament. I aquí volem ser... no volem fer parts ni quarts, inserem o unes altres. Per tant, vos duim 5 productes absurds que hem de discutir si són o no són útils, si el compraríem o no els ho compraríem. Per tant, el primer producte són les sabatilles amb llum per trobar l'excusat.
Jo tinc claríssim.
Són unes sabatilles que s'il·luminen quan camines de nit, pensades per no treballar quan vas mig adormit a l'excusat. En teoria, són útils a la pràctica, però és que els teus peus han començat una discoteca privada a les 3 de la matinada. Perfectes per no pegar-te un cop, però també per despertar clar, a qualsevol persona que encara... sí, encara està allà dormint.
Exactament. Exactament, per tant, com ho veus en aquest producte? Marc Escafí, vull sabrament que en penses.
Home, jo veig un producte de primera necessitat. Tu saps les vegades que jo m'he pegat amb el dit petit quan m'he aixecat el vespre per anar en el banyo, és que ja ho veig una solució vital.
Jordi?
Mem, jo dic, també hi ha la llinterna del mòbil, no? Agafa-se.
Ja, però ja has d'encendre el mòbil. Mira si t'ha entrat un WhatsApp i...
El mòbil ha d'estar de fora, la situació, clar.
I la llum? No ho havíeu pensat? O, si vol, una espelma, fins i tot.
A mi, la llum... per exemple, si dones acompanyat és una molèstia per l'altra persona.
Ja, això és vera.
I s'espeu-me bé, si som fantasmes del segle XVIII d'un castell, pues igual sí, però jo veig un producte molt, molt acertat, almenys per la meva realitat.
Jo, francament, he de dir que soc bastant defluencer en aquesta secció, però aquí no ho cap de veure malament.
A més, s'il·luminen quan camines de nit, només.
Sí.
O sigui...
Els pots emplear de dia sense que estiguin enceses, entenc?
Clar, hi ha un botonet.
Tenen...
Botonet.
Mil propietats. Mira que completes.
Sí, no ho sé. Li falten matisos, però també hem de veure la intensitat de la llum. Perquè seria com...
Ha de ser suficient per no treballar, però tampoc unes llargues d'un cotxe.
Clar, l'altre dia xerraven, per exemple, d'una cuera que tenia incorporada un ventilador, per refredar la sopa, la crema, i en Jordi va arribar a la conclusió que, efectivament, el ventilador
el que faria és endur-se en la sopa per totes bandes. No?
Depèn de la intensitat del ventilador.
Molt bé, tot depèn de la intensitat del producte, m'agrada.
Bé, jo crec que aquí recomanam.
Recomanam, va.
Compreu-vos sabatilles 100%. Amb llum.
Recomanant, molt bé. Següent producte, el raspall de dents per a dues persones.
És un raspall amb dos caps pensat perquè dues persones se rentin ses dents alhora. En teoria, és una cosa romàntica o eficient, si vols. Però la pràctica és vera que pot dur una coreografia incòmoda de saliva, colzos, decisions de parella un poc qüestionables. Però bé, és vera que és un d'aquests invents que diu, confirma que hi ha coses que per molt que estimis a qualcú, a vegades convé fer coses per separat, no ho sé.
Jo el que vull saber és si és una punta on la mateixa punta té els dos raspalls o hi ha un raspall a cada
una
punta.
És a dir... Oh, no. Ah, clar, per estar un davant l'altre.
Clar, si és que mos estem aquí mirant els dos i mos estem així rentant ses dents,
però només, Marc,
cadascú té la seva punta i només compartim proximitat.
Però tu imagina't, només vos podríeu fer una part frontal.
És vera, seria complicat.
Després, ja quan vas en els extremers i tot això, no hi arribes?
No m'apareix interessant, aquest producte.
Però bé, el que dius tu, si després... No, jo tampoc, francament. És que això no se pot defensar
sincerament,
de cap manera.
Sincerament, per molt enamorat que estiguis, jo crec que si hi ha un moment d'intimitat és rentar-te les dents. No necessites compartir tampoc ni cepillo de dents, ni pasta de dents, ni col·liri, ni res. És a dir...
Sí, ja l'intimitat està en aquell moment, tot dos...
Clar, sí. Si han de compartir contacte, per fer que ja tinguis ses dents netes, no que sigui mentre me les estem rentant.
I si voleu, tu li fan ses dents a la teva parella i la teva parella les fan a tu.
O no.
O no.
O no.
O no. O no. Bé, en qualsevol cas, i sempre, no recomanem.
Jo aquí pas.
No.
Defluencers.
Totalment defluencers.
Molt bé, continuem en aquest transitant aquest absurd món dels productes que no necessitem. El que ve ara és paraigua per escar.
Que és bàsicament un paraigua petit enganxat a la corretja perquè el teu ca no se banyi quan plou. O sigui, és ideal per aquests cans que ja eren el rei de sa casa i ara més són candidats a presidir una urbanització de luxe, ja, si fa falta.
Però què duen? Es paraigua en el cap, com si fos un capell?
No ho sé, Marc. Sí.
O se corretja... Clar, és que aquí me falta informació.
Sí, falta informació.
És un joc de matisos, això.
Sí, totalment.
Que, a mi, jo quan trec a passejar la meva cursa, si plou, se banya, i després l'has d'aixugar... És a dir, posar una solució en això m'apareix interessant. Ara, jo no sé com de còmode serà que la meva cursa dugui un paraigua, perquè... Si ja me fa nos a mi dos paraigua, imagina't a ella.
A mi, és que, clar, això, aquesta explicació diu que du un paraigua incorporat a la corretja. Jo no sé si una corretja de ferro, o com, ni per què, però jo, francament, ho veig complicat. Jordi, no sé com solucionaries
això. Li deu pesar, no és que això.
Li deu pesar. Tort. Clar, per exemple, és un paraigua.
No, jo, no ho sé, eh? Jo no estic tan en contra.
I que és un
paraigua? Sobretot perquè, a lo millor vas per la muntanya i el deixes tu, saps? Perquè tu, si vas amb ella, so paraigua...
I tu imagina't escar tot sol amb el paraigua en el camp, que se quedarà enganxat a tot.
També és vera.
I si deixem els animals animals?
No... Si s'han de banyar també que se banyin, no?
Que
si
m'abanyo... Al final és més per la comoditat teva, de clar, que un trisca banyat.
Exacte.
No és xubasqueros, per cans. Sí. Per mi més pràctic que no em paraigua. Que...
Sí,
jo crec que no, no recomanam.
Per tant, no, no recomanam...
A passar la fregona, tot.
No, no, no. Molt bé. Exacte. No recomanam. Anam 2-1. D'acord, també què passa ara? Però atenció, ara, la tassa que se remena tota sola.
Que és una tassa amb un botó que fa girar el líquid de dins perquè no hagis d'emplear cuera. Se suposa que és això, converteix una tassa en una centrifugadora de sobretaules. És a dir, comença a girar i el que vulguis que se mescli, el lacao i el que és pols. Com és això? El cacau en pols, o la llet, o el cafè, no ho sé. El que vulguis mesclar.
Bé, no ho veig... pràctic si tu aprofites aquest moment per fer una altra cosa, no? És a dir, tu t'estàs preparant el cacau en pols o t'estàs preparant un cafè soluble o el que sigui i dius, pues, mentre faig això, clar, me pots estorrar... Doncs de... pues que se posi clar, a centrifugar...
Són aquells 5 segons de
que marquen la diferència.
Que
te fan arribar tard o no se feina.
Exactament. Ja vols, he de confessar que aquest no me desencanta, eh? És a dir, m'agrada, de fet.
Me sorprèn molt que el Xavi Oliver
me sap greu,
li costi remenar la cuera...
No, inclús...
No, no és que m'acosta, pa, escolta. És que ja m'he tornat, una mica... Ja veig bellumes, entre tant de productes.
I no t'ha passat qualque vegada de veure i hi ha la cuera dins la tassa i t'entra la cuera dins l'ull? Així, no cor, així no corres cap perill.
Això és vera, també. És a dir, no has de fer cap cuera.
Exacte.
O sigui, és eficient, evita lesions... Perfecte.
Home, sí, pot vendre-se com vulguis.
100%, ja ho veig també, un altre producte de primera necessitat.
Molt bé, per tant, també acceptant... 2-2, anem.
2-2? Bastant bé.
Aquí hi ha d'un desempat. El pròxim producte, parau atenció, és un guant, per fer net el mòbil mentre camines.
O sigui, un guant amb una superfície de microfibra en els dits perquè puguis netejar la pantalla del mòbil en qualsevol moment.
Però no és que només ho puguis emplear mentre camines, sinó és com a...
Et mira, que tens la butxaca. Va, camines. Au. Camines i el poses a la butxaca i fiques la maneta amb el guant i el fas net.
M'interessa si idea, crec que tampoc està massa bé executada, però conceptualment m'apareix interessant perquè jo després sempre pens, m'he anat a rentar les mans, m'he anat a rentar les dents, el que sigui, i després agafo el mòbil... Que jo no me'n recordo la darrera vegada que li vaig rentar la pantalla. És a dir, la higiene no està equilibrada.
És que diuen que el mòbil acumula moltíssim de microbis. Moltíssims.
Clar. I el que sigui per solucionar aquesta realitat microbiana, pues, m'apareix interessant. Ara, pues, en l'estiu no m'ho posaré els guants per anar caminant la mà dins la butxaca.
En l'estiu, perdona, crec que en s'hivern tampoc.
En s'hivern
tampoc. Agafa't la manigueta, eh? O la camiseta, li passes per d'un termòbil...
Sí, potser seria interessant que fos dins la butxaca, que fos per butxaca, i tu fiques el mòbil i ja se fa neta,
clar,
no?
Que fos que fossin calçons, sí, que tenen les butxaques de microfibra,
està
no?
Està ben pensat, això, eh?
Escolta, aquí hi ha negoci, eh?
Clar, aquí... hem d'anar a patentar a tot d'una quan en sortir d'aquí.
Hem de córrer, perquè la gent ho ha sentit.
Sí, no ho sé, per tant, senyors i senyors, som influencers o defluencers? Què en penseu?
Jo crec que aquesta
era
descartat.
Bueno, jo ho tinc claríssim, eh? Jo no recomanaria.
Jo no recoman perquè troc que no està encara... Com a prototip està bé.
Exacte, bon producte, mala execució.
Exacte.
Per tant, no recomanam.
No recomanam.
Per tant, senyora i senyora, aquí si uixiu avui mos declaram defluencers.
Finalitza l'emergència de missió. Es desactiva l'equip de guàrdia.
Posa'm un ginet amb llimonada i lleugera, que tenc una setada. Posa la fresqueta, ben fresqueta, que fa una calorada. Ja ha arribat l'estiu, però la gent aquí encara va cap viu. Necessita un revulsiu, un poc de ritme, un toc pescut. Arranca't ja, posa't actiu, fes-es captiu. Que venga bé, que venga bé, que venga bé.
estiu. Aquest estiu serà decisiu. Ja arribats estiu. Aquest estiu serà definitiu. Posa't roba nova, ben guapo i atractiu. I canvia de local, que aquesta gent és un avorriment. Ja arribats estiu, però la gent aquí encara va cap piu. Necessita un revulsiu, un poc de ritme, un toc pascul. Arranca't ja, posa't actiu, fes el cap viu. Que bé que bé, que bé que bé, que bé que bé, que bé que bé, que bé que ja arribats estiu. Aquest estiu serà decisiu, ja arribats estiu. Aquest estiu serà definitiu, ja arribats estiu. Aquest estiu serà decisiu, ja arribats estiu.
IB3 Ràdio, les notícies de les 10.
Bon vespre. Avui cap vespre s'han celebrat a Palma les dues manifestacions del Dia de l'Orgull que commemora